Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 13 minuts. Segona hora d'aquest matí, nosaltres, d'avui dilluns, 10 de novembre del 2008. Estem ja a les acaballes, a la recta final de les commemoracions del 50è aniversari del Club Bàsquet Sitges i també d'aquest any en el qual Sitges ha estat la capital del bàsquet català. Tant per una qüestió com per l'altra, de nou hem de parlar-los d'una activitat que organitza el Club Bàsquet Sitges. El proper dissabte s'inaugurarà al Mercat Vell Municipal una exposició que estarà oberta durant tot aquest mes de novembre. És l'exposició que recull el patrimoni gràfic històric d'aquests 50 anys d'història del Club Bàsquet Sitges. Així es títol 1957-58, 2007-2008. En parlem de tot plegat amb tres dels responsables d'aquesta exposició. Saludem a la Lourdes Dorado. Lourdes, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Saludem a la Montse Gordiada. Montse, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Saludem a en Freddy Domínguez. Freddy, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Us heu passat tot l'any cercant fotos, cercant documentació històrica. Com va començar això? Qualsevol dels tres, a veure.
Bé, doncs això va començar, va ser el mes de març que vam començar a posar un anunci a l'Eco que es titulava Es busca, amb un número de telèfon. Semblava com si fos algú que es busqués això. I aleshores, bueno, que buscàvem doncs qualsevol tipus de documentació per poder organitzar aquesta exposició de... O sigui, buscar com un material una mica sensible, no?
Perquè d'entrada, Montse, el club conservava moltes coses d'aquest patrimoni històric?
Sí, conservava coses, però... Per exemple, podríem parlar de samarretes, podríem parlar de copes, podríem parlar de cròniques, sí, de retalls de premsa, però faltaven coses molt delicades, com, no sé, com podien ser doncs, fotos, com podien ser programes, de llibretes. Tenim una llibreta que parla de les cròniques de l'any 56, de l'any 57, o sigui que això és un material que estarà dintre d'una vitrina i és llàstima que no es pugui passar pàgina a pàgina per anar a llegir, perquè la veritat que és per seure i anar disfrutant amb el que s'escrivia.
Éreu molt conscients d'entrada que bona part d'aquest patrimoni històric estaria a cases particulars, a records personals de cadascú, no?
Exacte, val a dir també que hem anat a l'arxiu municipal, allà també hem trobat coses, evidentment. Hi va haver-hi un personatge que ja va fer com un recull en l'arxiu i aleshores ja teníem aquesta documentació en el club, però el que eren, per exemple, pòsters, cartells i així, això sí que ho hem fotografiat i aleshores hem fet un panel molt gran amb tots aquests pòsters, que és preciós.
Perquè abans de començar, tant Lourdes com Montse com Freddy, teníeu previst més o menys aquest esquema de l'exposició o ha anat això a cavall de tot el que heu anat trobant al llarg de l'any? Qualsevol dels tres.
Mira, ha sigut, podríem dir que molt fàcil, perquè vam triar l'espai. L'espai tenia que ser un espai molt cèntric perquè la gent
que passegés ho tingués fàcil,
que ho tingués fàcil, no? Sobretot en l'horari que és l'exposició, que ja és fosc i aleshores potser fa més mandra desplaçar-se lluny. Era molt cèntric. El Mercat Vell. Mercat Vell, que té una sonoritat quasi semblant a un pavelló. I era un lloc ideal. Aleshores, és que només va ser fer-te el croquis del mercat i ja va sortir tot en seguida. Aquí posarem això, l'altre, 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 l'altre. En el mig hi haurà la cistella, que és la protagonista, bueno, la protagonista de l'esport, no? I tot va anar sortint, però molt seguit. I aquest cap de setmana que hem estat muntant l'exposició, doncs igual, és que ens hem sorprès de la rapidesa i de l'agilitat que hem anat muntant les coses, suposo perquè les teníem molt clares ja des d'un principi.
D'acord, o sigui que Lourdes d'entrada ja teníeu allò, l'escandall cronològic, més o menys?
Sí, més o menys cronològic, tenint en compte després també de com respondria la gent en al subministrament de
material,
records, material, no? I sí, més o menys ho teníem clar. Ja fins i tot a última hora hem fet un últim, allò, ultimàtum, per dir d'alguna manera, valga la redundància, per dir, bueno, a veure, que això ja s'acaba, hem de recollir material, sisplau, i bé, la gent, la veritat és que ha respost. I fins i tot entre tots nosaltres també, allò, perquè hi ha molts exjugadors, directius, i clar, la gent ha anat aportant... el material, no? Mm-hmm. Última hora, sí.
Fred, i bona part d'aquest material ha vingut de familiars, de jugadors del Club Bàsquet Sitges,
sí,
és obvi, no?
Sí, procedències de gent que estava directiva, d'aficionats, i com deien, doncs, la Lourdes, dels jugadors, material que estava en el club, a l'arxiu, doncs s'ha rescatat a tot arreu que es podia anar a cercar alguna cosa, mm-hmm. i s'ha intentat, doncs també no ha sigut fàcil seleccionar, perquè al final doncs, s'han trobat amb molt de material.
Vull dir que hi havia més fins i tot del que...
Sí, llavors, bueno,
que podíeu
també estar. Ho hem escanejat tot, que ho tornarem a l'arxiu perquè estigui documentat en mm-hmm. el futur, i bueno, també editarem un DVD per tot allò que no pot estar exposat, no?
Perquè hem anat fins al final, Montse?
Sí, val a dir que també que l'exposició, aviam, potser la gent quan entri pot pensar, ui, aquí falten moltes fotos. El que hem volgut fer a l'exposició que sigui un esquitx del pas de la història del club, perquè, i hem també volgut que sigui una exposició molt visual, o sigui que la gent quan entri tampoc no es cansi a llegir rètols, a mirar fotos, sinó que ha sigut això, petits esquitxos del pas de la història.
Amb això voleu dir que amb el material que teníeu éreu capaços d'omplir els mercats
vells.
Exacte,
sí. I després també que a última hora, quan ja teníem també els fotos impreses i així tot el material aquest, ens ha vingut una remesa de fotografies que ara diem, bueno, què fem? No? Perquè són fotografies mm-hmm. molt maques i que ara hem de mirar a veure com la gent les pot veure o no sé, pensarem alguna
perquè,
cosa.
Perquè clar, aquesta història, com dieu, va començar la primavera, I quan veu començar a copsar que això, dius, home, la gent està responent, això està funcionant, ben aviat es va notar això?
Sí, a veure, han anat arribant material amb degoteig, però com passa sempre a tot arreu, a última hora és quan la gent se n'en recorda, no? Llavors, bueno, doncs ja teníem molt material, però a última hora hi ha hagut doncs, una autèntica avalanxa de coses que ara hem de mirar a veure com les gestionem, perquè, clar, mm-hmm. ja tenim... Es porta treballant amb això des de fa molt de temps, ja s'havien ja planificat els pòsters i tot, i bueno, però segur que ho podrem
encabir. O sigui, aquell material que ve d'aquelles persones que diuen, ai, no sabia res, que estàveu fent això, no sabia res.
Sempre passa això.
Sí, el que ha funcionat molt també és el boca a boca.
D'acord, està clar.
Jo no tinc res, però sé que aquell té una cosa que segur que us anirà bé o l'altra, i això funciona.
Ha ajudat d'alguna forma aquesta experiència a reconstruir alguns moments de la història del club?
Ha sigut molt maco, perquè ens hem anat trobant amb gent que no només ens han portat les fotos, sinó que ens han explicat històries, anècdotes, que, bueno, que també hem creat tres actes que tindran lloc al llarg de l'exposició, uh-huh. perquè doncs, totes aquestes anècdotes que ens anaven explicant a mesura que anaven portant el material, doncs es puguin estar a l'abast de tothom. No? Llavors, tindrem el dia 21, divendres, a l'inici del bàsquet femení, el dia 22, dissabte, als inicis del bàsquet masculí, i el dia 28... una xerrada de la història del bàsquet conduïda a través dels presidents. Tot això sempre serà a les 7 de la tarda.
Mm-hmm. Quants presidents han passat pel bàsquet, esclar? És que pues... deveu haver fet números de tot, suposo, més o menys, sí. No?
President
ha... junta jugadors, de tot, deveu
dir. Hi ha un panel que fa 2 metres.
Amb tot el llistat, no?
Tot el llistat de tota els presidents de la junta, tots els noms. I la veritat que n'hi ha un munt.
N'hi ha un munt, no?
Sí, sí.
Per la bo, diguem-ne, l'interès d'aquesta xerrada, per exemple, és reunir-los a tots aquells sí, que d'alguna
sí.
manera...
Sí, i que expliquen anècdotes, o bueno, ja anirem veient com mm-hmm. han sortint, perquè dic que en les trobades que hem fet individualment quan ens portaven el material no hi havia res preparat mm-hmm. i han sortit coses molt interessants. Esperem que serà el mateix.
Us preguntàvem això perquè no sé si a vegades és allò missal dels clubs esportius anar guardant-ho tot o no. O sempre hi ha algú en el club que sí que llibreta i que sí que guarda programes, o si veritablement les vostres fonts han vingut de gent molt diversa a l'hora de muntar l'exposició.
Sempre te trobes en els clubs allò, algun...
Algú que sempre té cura d'aquestes coses.
Sí, cura de tot això, però... jo penso que, bueno, ha sigut gent diversa perquè fins i tot la llibreta aquesta mateixa, la persona mm-hmm. sí. aquesta, el fet de guardar-la, evidentment és un record de la seva joventut, per d'alguna manera, i a lo millor el del club pues, no l'hagués guardat, no?
Aquesta llibreta
un record històric,
que ara pres una dimensió
sí,
diferent.
A més a més, hi ha cròniques d'abans de la fundació del club. O sigui que...
Us he preguntat per això, tèntica. Perquè ara estem molt habituats a que tot estigui documentat, sí, fotografiat, sí, però clar, sí. Fa 50 anys enrere algú que tingués, diguem-ne, aquell cert interès en anar apuntant-ho tot i en guardar sí, aquesta llibreta. O sigui que això és una llibreta anterior al 57?
Bueno,
o...
són tres o quatre llibretes.
Tres o quatre sí. llibretes.
Jo la veritat, a més, amb aquella lletra és que... i dibuixos que havia fet aquest personatge, que és el Carles Montserrat, i la veritat és que és molt autèntica.
Vaja.
Després també el Vinyet ens ha deixat un banderí que es va fer una ofrena quan el primer equip va pujar a primera sí. divisió espanyola. I tenim aquest banderí
de l'ofrena a la Mare de Déu.
De la Mare de Déu del Vinyet també el tindrem exposat i avui l'he anat a buscar i la veritat és que és una cosa que
són alguns dels
són petits i són petites delicatesses, no?
I són alguns dels documents més antics aquests? O que us han sorprès més de tot el que heu arribat a recollir?
El més antic,
Jo diria que són les imatges, no?
Sí, potser sí. Quines?
Les fotografies són molt curioses,
sí,
no?
Sí.
Dels diferents llocs on s'ha anat jugant, no? Es va començar al costat, quan encara era el club bàsquet 6, és al costat del club natació, on hi havia l'antic camp de futbol, després el camp que molts d'ells ens han explicat que el van fer amb les seves mans traient les pedres al costat de l'escorxador que han tret, i així, no?
La pista del retiro, un desordenat.
Les imatges és el que més...
Hi ha fotografies de tot això per aquells
sí,
que...
Sí, està tot.
Hi ha els antecedents que són els inicis, bueno... comencem per l'any 1933.
Això us volia preguntar, la història es desenvolupa a partir del 33?
Del 33, però amb molt poca documentació.
D'acord.
I aleshores, bueno, anem avançant fins al que ha dit el Freddy, que es fa la pista de Can Negret.
El 33, Montse, ja comença a haver-hi...
Els primers moviments, però pensa que després va venir la guerra i això ja va quedar parat.
D'acord.
I després ja...
Moviments en el sentit de fer un club de bàsquet o de persones que jugaven...
que reunien i jugaven a bàsquet. Bàsquet.
Suposo que de la forma més, no sé, més primitiva i més bàsica possible, no?
Exacte, sí. Si tu veus les fotos, veus el vestuari i veus jugaven en caps de terra, vull dir que quan botaven la pilota, potser la pilota se'n anava a un altre costat.
Hi ha testimonis d'això encara? Hi ha persones que us han pogut explicar alguna cosa d'això?
Sí, d'abans de la fundació del club bàsquet, sí.
Sí.
La gent que havia jugat doncs, amb altres equips, amb seccions que hi havia, per exemple, del club natació o altres seccions que tenien altres entitats, o el Prado, o Retiro, que no eren encara com el club bàsquet Sitges, sí, hi ha gent, i després van estar al club bàsquet Sitges.
Estaven, per tant, al 33, ve la guerra, s'atura tot, la història per on segueix?
Doncs mira,
passada la guerra...
Després de passar la guerra ens anem al 42 i aquí doncs es torna amb el Frente de Juventudes, es torna a fer un altre equip i així va fent, es va desfent fins que hi arriba la fundació del club.
Es creen diferents equips per poder fer una lliga local, doncs el Frente de Juventudes, el Prado, el Retiro, el Club Natació, és tres o quatre equips perquè volien jugar i no hi havia opcions. Fins l'any 57, que llavors ja és quan amb el senyor Llopis i amb el senyor Justo Conde doncs i a l'impuls del Bill doncs es crea el Club Bàsquet Sitges, que va començar doncs, amb una empenta molt gran i pujant 3 anys seguits fins a arribar a la primera divisió. No?
En aquell moment en què va venir el Real Madrid a Sitges...
Correcte, sí,
i que va ser un moment, diguem-ne, d'una expectació enorme, viscuda d'una intensíssim, no?
Sí. Bueno, no hi havia moltes més activitats en aquell moment, no? Avui en dia hi ha 50.000...
I la presència de l'equip de la capital en un Sitges a principis dels 60, doncs per descomptat que va crear interès.
No? Bàsquet, futbol i poca cosa més, no? Llavors, clar, evidentment aquestes entitats doncs, bueno, van tindre un impuls molt gran i, bueno, amb recull d'imatges i de desplaçaments i de celebracions i tot que està recollit en l'exposició.
A partir d'aquí ja tot és anar seguint d'una forma continuada fins a l'actualitat? O...
Sí, bueno, va haver uns anys...
Hi ha hagut moments en què...
Sí,
a veure.
Sí, va haver uns anys després en què, bueno, després dels èxits de pujar, doncs es va deixar d'estar federats per una mica de problema que hi va haver amb la federació, amb tramitació de fitxes i de més, es va jugar no com a Club Bàsquet Sitges, sinó es va durar uns anys com a Prado, després també com a Escola Pia, fins que va tornar a agafar-se el nom de Club Bàsquet Sitges. No? O sigui, hi van haver uns anys de transició, que es va seguir jugant a bàsquet, però que no sota el nom de Club Bàsquet Sitges, per un tema de sanció federativa, i bueno, llavors ja els últims anys doncs, anar pujant cada any, doncs, aproximadament cada 10 anys es puja a categoria.
Sí, sí.
Fins que arribem ara, no? I amb tota l'escola base formada i bueno, tots els equips de formació, amb els 15 equips i de més. Tot, hi ha tot un recull que es pot veure doncs, tot el trajecte.
Vi, suposo, amb una certa perspectiva, té mèrit tot això, no? Haver arribat fins aquí, havent copsat la història d'una entitat que comença, que l'atura en les circumstàncies històriques, qui torna... Que...
Sí, no, a més és curiós, perquè quan vas parlar amb la gent trobes doncs, les dificultats que també n'hi ha ara, doncs, que en aquella època també hi eren, no? Eren molt similars, no? Temes de finançament, el tema d'esponsor, el tema de pistes, tot això doncs, és cíclic, no? És cíclic. Sempre apareix, no? I bueno, com es van resoldre en aquell temps i tot això que hi haurà aquests col·loquis que jo crec que seran molt interessants, però nosaltres hem disfrutat molt recollint el material i sobretot escoltant totes aquestes anècdotes.
Perquè el vostre objectiu era recollir sobretot imatges o documentació també administrativa d'alguna manera que pogués ajudar, no sé, pressupostos, escandalls... No?
Sí, sí, de tot, qualsevol tipus de document, sí, sí. Des de que pogués ser unes sabatilles, des de que poguessin ser actes...
Unes sabatilles també?
Sí, sí, bambes, sí, sí.
Hi ha bambes, sí.
Qualsevol tipus de material era bo per l'exposició. Mm-hmm.
O sigui que bambes de què? De fa 20 anys o de fa 30?
No. Ens van dir que ens les portarien, que ens les han de portar, esperem.
Entesos.
Però...
El que sí que tenim ja són les samarretes, les primeres samarretes.
La primera.
I el primer xandall també. També el tenim i estan exposats, sí, sí.
La primera samarreta, que òbviament té 50 anys, no?, aquella samarreta.
Sí, sí, sí.
Es conserva bé?
Sí,
bueno, sí. Tenint en compte l'edat, eh?
Sí, sí.
Tenint en compte l'edat.
A més, hem simulat un vestidor del pavelló i aleshores, doncs, allà hi ha totes les samarretes posades de la gent que ens les ha anat deixant, de diferents anys, amb diferents espònsors, i la veritat és que... És entretingut estar allà i anar mirant, aviam.
D'acord, i vist...
No, que també ha servit perquè algunes coses que hi havia dubtes, doncs, s'han aclarit, no?
Per
com
exemple?
Eren els colors inicials del club, no?
Quins colors eren? Aquest pues verd que deia...
Sí, ara anem blancs i blaus, no?
Sí.
Quasi tot blanc amb algun detall blau, i en el seu origen eren blancs i verds. Blanc i verd, sí, sí. I la segona equipació era tota verda.
La segona equipació era tota verda. És que anava preguntant quina proporció aquest blanc i verd.
No, per exemple, el rivet o el xandall és molt verd.
I després va ser tot verd.
No, la segona equipació, quan jugàvem contra algun equip que fos blanc, no, era de color verd.
D'acord.
Però, sí, igual que ara blanc, però amb algun detall de color verd en lloc de tindre detalls de color blanc, com franges o rivets.
D'acord. Un color que no s'ha fet servir més, no?
No. Després de l'any 60, quan ja es va tornar a fundar i quan es va jugar com a Prado i com a Escolàpia, sempre s'ha anat de color blanc.
Blanc, blau, amb combinacions diferents. No? Vist també en certa perspectiva, està ara el bàsquet Sitges en millor situació que mai en la seva història? Com a club, com a seccions, o hi ha hagut moments especialment d'esplendor en aquests 50 anys?
Els tres primers anys, a nivell de... Sí, a nivell del primer equip, doncs no s'hi ha arribat, perquè estàvem a primera divisió, o sigui, hi havia divisió d'honor i primera divisió, era com estar a segona ara, clar, això no s'assoleix. En quant a equips de base i de formació, doncs ara en aquests moments n'hi ha més que no n'hi havia en aquells inicis, no? Són etapes diferents, avui en dia doncs, estar a segona divisió, doncs, estar a l'abast de molt poques ciutats. Molt poques ciutats.
També amb pressupostos molt diferents, competència molt diferent, etcètera, etcètera, no? Lourdes, des del club, com s'ha vist tot això? La vostra feina, tota aquesta feina de mesos, allò que anàveu descobrint d'alguna manera, allò que anàveu trobant...
Des del club s'ha vist molt bé perquè precisament el president del club i directius del club són de la comissió organitzadora del Sitges 2008, no? Per lo tant, ha servit també... Vull dir, hem treballat en conjunt i ha servit també, pues, a lo millor per ells mateixos, que a lo millor, evidentment, la persona que ara és el president, tot això, pues, moltes coses les desconeixia i ha sigut com una descoberta, no?, de tot això, clar, i, bueno, i per molta gent del club, no? Ha servit, pues, per saber tot això que totalment es desconeixia. Mm-hmm.
En la recerca d'aquesta documentació, vosaltres us heu sorprès d'alguna cosa, també? Allò que dius, d'on ha sortit això? Què era això?
Mira, jo particularment et diré, jo dissabte quan estava muntant, jo és que vaig estar només un moment al dissabte al matí, no podia estar més temps per motius després esportius també, i vaig estar posant, hi ha uns plafons, uns panels, que està tot ple de fitxes, de jugadors, jugadores, entrenadors, delegats, o sigui, i per mi, jo vaig descobrir molta gent que jo desconeixia, que havia jugat a bàsquet, que havia sigut president, delegat, i els veies allà de fa, pues, molt de temps, i per mi va ser, pues, no sé, una bona impressió.
Diguem-ne,
no?
Que pensaves, associar aquella
sí,
persona.
Sí, clar, clar.
O jugadors que han començat amb el bàsquet i que ara tenen 16, 17, 18 anys i veus allà totes les fitxes, com han anat evolucionant.
Veus les fotos de la gent i dius... Pues mira, la veritat m'ha sorprès, I a part, pues això, molts jugadors, com diu ella, veure'ls de petits i petites, i veus, els veus ja i són homes
o sigui
ja.
Que, o sigui que més aviat ha estat una impressió emocional, no?
Sí, molt.
Que bonic fa veure com s'ha evolucionat i s'ha perseverat d'aquesta manera.
I gent que encara continua d'una manera o de l'altra ficada en el món del bàsquet, que a mi, pues, la veritat m'agrada, no? M'agrada molt.
Montse, tres quarts del mateix?
Sí, per exemple, el club, bueno, amb les fotos es veia que al club hi havia una bandera. No, i aleshores es va dir, va arribar un punt que va dir, bueno, hem de posar la bandera, on està la bandera? I aleshores sí, aquesta bandera sí que existeix, però on deu estar? I al final va sortir la bandera, però era allò que fins que no ho vam veure amb la foto no vam pensar, ui,
veritablement
la bandera, hi és. No? I ha de ser present, la bandera.
Existia des del primer moment la bandera, hem de suposar,
sí,
no?
Perquè era la mateixa que es veu en algunes fotos.
Que,
sí.
On la veu trobar? Una casa particular?
Sí,
algú guardada.
Sí, però del club, vull dir, estava en bones
club,
mans, estava en bones mans.
És a dir, ben guardada.
Exacte.
Ben guardada. Però també es podrà veure l'exposició?
Sí, també.
Aquesta ha estat una altra de les sorpreses?
Bueno,
he de dir, mira, una altra
sí,
de les anècdotes.
Exacte.
Perquè el record és més o menys compartit, Montse, quan la presència de les fitxes, aquesta sensació de veure tanta gent que ha participat de la història del club.
A més, era allò que anaves... Jo pensava, bueno, quan estava muntant l'exposició, pensava, Déu meu, però quantes fitxes que hi ha aquí? Si l'exposició serà... Tenia que ser un raconet petit, perquè, bueno, com he dit abans, eren petites mostres. I, clar, i vam començar, bueno, primer posarem dos panels amb fitxes. No, doncs posarem davant i darrere. Quan ja estaven esgotats els dos costats, bueno, ara hem de posar les que són a la paret, i jo pensava que si al final estaran totes les posicions fitxes, però clar, valia la pena posar-les.
Perquè heu pogut fer una mica d'estadística? No sé quants jugadors poden haver passat així, grosso modo, durant aquests 50 anys...
No,
perquè suposo que això és una enormitat, no? De posar-s'hi a comptar.
Molt de temps i... laboriós, seria una feina laboriosa.
Però dir perquè a vosaltres mateixos aquesta sorpresa dir i aquest, i més. No?
El que sí que es veu que és una autèntica escola de bàsquet, perquè...
El bo ha sigut veure això, que t'has trobat amb moltíssimes fitxes que ni te'n recordaves de que hi hagués tantes fitxes i, evidentment, tants jugadors, no? Perquè l'oval a la fitxa, no? I això, pues, que la gent ha estat jugant, ha participat, ha anat pujant, no?, en els diferents equips.
Ha anat evolucionant,
clar,
ha anat perseverant.
Molt grata sorpresa.
T'ha cridat atenció alguna cosa en especial, Freddy?
Jo repeteixo a mi les anècdotes. Jo bastant, bueno, com que estic dintre el club i realment les fitxes i tot això, doncs jo ja sabia que hi havia tot aquest volum de fitxes i home, més que res, doncs, si dius, ostres, mira, aquest jugador, o que ara és entrenador, o que ara és coordinador, i et surt una fitxa de quan era Benjamí, no? I això sí que crida l'atenció. Però de les entrevistes amb la gent i de les anècdotes que n'han explicat i de tot això, sobretot de la gent del començament, no? Doncs de l'Emili, del Rafael, tots aquests... La veritat és que jo crec que serà molt interessant escoltar.
Mm-hmm. Sí, gairebé una certa heroïcitat, no? Posar en marxa un club en aquelles circumstàncies i sense cap mena de recurs ni hem de suposar cap mena d'ajut, perquè... subvenció de ningú, suposo, en aquella època, ni res de res.
Jo això ho deixaré perquè ho escolteu quan ho expliquin ells. Però bueno, el tema de les subvencions també era molt curiós.
Fas aquesta cara de dir, n'escoltareu de l'alçada d'un campanar.
Sí.
Però pocs recursos sí, no?
Sí, no,
està clar.
Pocs recursos.
I ara el bàsquet és un esport que genera, per ser, ahir difícilment ho haguéssim contemplat en altres ocasions, però ahir TV3, en el 30 minuts, doncs es podia veure un reportatge on apareixien, doncs bé, a tots els jugadors catalans que hores d'ara estan a l'NBA, la família Gasol, la família de Ricky Rubio, etcètera, etcètera. Sí. Això per als nanos és un incentiu especial?
A veure...
O no?
No, està bé, perquè a més jo crec que són personatges que bueno, són persones que estan bé, no? Que no creen una mala imatge, no? Que a vegades depèn de quin líder, doncs no té aspectes massa favorables. Però que no, el club nostre no treballa en aquest sentit. Mm-hmm. Treballem molt més en l'aspecte formatiu, de que els nanos s'ho passin bé, de que hi surtin, de que facin esport, no aconseguir jugadors perquè vagin ni a la NBA ni potser a la CB.
Hi ha una idea una mica equivocada d'això? O a vegades aquesta, sí, aquesta imatge no, pot però, d'alguna forma no, distorsionar...
Hi ha clubs, el... hi ha clubs que sí, que realment doncs, ja seleccionen, que a nosaltres ens passa, ens venen a buscar jugadors, doncs, no diré noms, no? Però ens venen a buscar jugadors d'equips de Barcelona que diuen, aquest nano hauria de vindre aquí perquè fem una selecció, llavors... Potser aquests clubs sí que tenen alguna possibilitat, i poques, perquè algun d'aquests nanos que els hem seguit la trajectòria acaben avorrits del bàsquet amb 4 o 5 anys i pengen les bambes. O sigui que...
Avorrits vol dir cremats, sí. Literalment.
I n'arriben molt pocs. Que evidentment algun n'arriba, i com vam veure ahir doncs, en els 30 minuts, doncs, doncs molt bé, no? Però que no és l'objectiu del club. L'objectiu del club és aconseguir formar persones, jugadors, amb el millor nivell tècnic possible, i especialment doncs, crear tots aquests vínculs que es poden fer d'amistat, de cooperació, de tots els valors que es poden ensenyar a través de l'esport.
Hi ha una bona consciència d'això?
Sí, jo crec que sí.
O a vegades aquestes experiències, com la que es podia veure ahir, en Mirall en Massa i el nano petit, o d'això, diu, jo vull tal, no sé què...
Moltes vegades... és més problema dels pares que del nano.
D'acord. Sí. La Montse i la Lourdes se senteixen.
Sí. Llavors, bueno, el que tingui altres objectius doncs pot mirar d'arribar a altres clubs. Aquí també es formem nanos i surten molt bons jugadors.
Us ho pregunto així perquè tampoc semblava que els pares dels jugadors catalans a la NBA que apareixin ahir per televisió, doncs home, que això fos una vida de flors i violes, eh? Perquè no semblava precisament que més aviat semblava allò, ens hem sacrificat tots plegats per aquesta carrera professional. I bé, i algun dia o altre ja hi tornarem, no sé si era el pare dels germans Gasol que deia, bé, vinc cap aquí però la meva ànima encara és allà i al cap d'una setmana ja la torno a tenir aquí, oi? Vull dir que no dona la sensació això de peus a terra que sigui una vida tan enlluernadora.
Sí, i aquests han arribat, però
però tots els que s'han quedat pel camí,
molts que han dedicat 3 i 4 dies a la setmana a pujar els seus fills a Cornellà, a Barcelona o més amunt, d'anar i tornar, i el temps que els nanos perden amb aquests desplaçaments d'estudis i d'estar amb els companys i de més, i que no han arribat a jugar a nivells professionals, ni molt menys. I aquests són molts esforços que s'han quedat pel camí.
I que, per tant, que generen una certa frustració, en general, tant pels pares perquè no ho han aconseguit, com pel nano que veu que això és un matament... i més que practicar esport, té aquí una obligació setmanal, no?
Sí, sí.
S'han de tenir les idees molt clares. Jo penso que per part, sobretot dels pares, perquè tu pots veure que ets ser conscient de que el teu fill o la teva filla, les característiques que té, però tu també tenir molt clares les idees en quant a comparar, o sigui, posant en la balança les característiques que pugui tenir aquest jugador o jugadora, el sacrifici que representa per ell o ella i pels pares, perquè portar cada dia a Barcelona, diem Barcelona,
on sigui,
cada dia, perquè aquests equips acostumen a entrenar més de l'habitual. Més de l'habitual vol dir 4 i fins i tot 5 dies, o sigui, tots els dies de la setmana. Compensar, o sigui, comptar hores d'estudi que perden, anar. O sigui, jo, per mi, o sigui, penso que és... han d'anar molt, molt lligats al jugador o jugadora amb els pares i tenir les idees molt clares. Jo sempre ho dic, jo penso que des d'un club treballes bé, estàs formant bé els nens i nenes des de baix, des de la base, i vas pujant, el nen o nena el principal és que estigui bé, que tingui companys, que s'ho passin bé, que hi hagi un bon ambient en l'equip, i després, pues mira, si no arribes a la CB, pues mira, mala sort, però lo important és que el nen o la nena estigui bé, que la gent vegis tu que estan a gust, que treballin bé des del club i que els nens vagin pujant.
Us escoltem i a vegades tenim la sensació que han canviat més els pares que els fills. Perquè en el fons és el mateix, es juga bàsquet de petit i un s'ho passa bé o no s'ho passa, i ja està, i és un joc, i s'ha acabat.
És el principal, que el nen estigui bé.
I és igual ara que fa 10 anys que 20, que 30, és jugar a bàsquet.
És que el bàsquet, no? Bueno, és un equip de el que fas en un club és formar jugadors i formar persones. O sigui, tu estàs formant jugadors, persones, i que el nen, pues, això, vagi pujant, s'ho vagi passant bé, i valorar, bueno, fer els valors de companyerisme, de sacrifici, de disciplina, tot això és fonamental. I bueno, tu estàs formant persones, és, o sigui, és una labor també important, no?
Segurament en, això es basa en la vostra sensació, veure totes les fitxes de jugadors i dir, mira, va començar així, com va, com va anar evolucionant la persona i el jugador sense cap altra més ambició que de poder...
I després també que hi ha un ambient molt sa dintre de l'esport, bueno, parlem del bàsquet, del bàsquet hi ha un ambient molt sa. Tu veus els nens i les nenes, els veus els caps de setmana, si no estan jugant, van a veure partits d'altres equips, tant de nens com de nenes, equips grans, equips júniors.
És més fàcil.
O sigui, hi ha un molt bon ambient entre ells.
És més fàcil, hi ha molts més gent que ha passat pel club, jugadors, que acabin guanyant-se la vida professionalment amb el bàsquet, però no siguin jugadors, perquè acaben fent uns primer cicle, un segon cicle d'algú relacionat amb l'esport, o acaben fent INEF, o acaben fent qualsevol cosa que és, o vinculats a clubs, o, i acaben guanyant-se realment, fent el seu modus vivendi de l'esport, per haver passat pel club. Però no perquè han arribat a la CB ni a l'NBA ni res, sinó perquè a l'esport els ha ensenyat i els ha obert un camí per guanyar-se la vida.
O sigui que això de l'ambició s'ha de saber mesurar, no?
Sí.
I d'alguna manera, quan suposo que es veu l'exposició, un se n'adona, això, de la perspectiva que donen els anys i de com totes aquestes persones han esdevingut pel club tan transcendentals com poden haver estat altres jugadors en altres lligues i en altres divisions, no? És tan important tota aquesta gent que forma part de la història d'un club des del punt de vista del nostre esport local i del nostre món, no?
Sí. A més, també una part de l'exposició està dedicada a la ciutat del bàsquet català. I allà, clar, doncs, tota la informació que hi ha, bueno, hi ha tots els actes que, reflexats, tots els actes que s'han fet durant aquest any.
Que han estat un munt.
Que han estat un munt, i aquí es veu també on la gent, doncs, ha participat i la quantitat de gent que ens ha ajudat també a organitzar, no?, tots aquests actes.
Feu un bon balanç d'aquest any?
Sí, jo per mi, en general, en conjunt, la valoració és positiva. És positiva sobretot per la resposta de la gent, no? Perquè, clar, sempre, sobretot el primer acte, l'acte de la inauguració, teníem la por, bueno, que vindrà molta gent, no vindran, i la veritat és que va ser tot un èxit, i, bueno, no cal que ho diguem nosaltres, evidentment,
sí, les coses,
la gent ho va veure, no? I la valoració ha estat positiva en aquest sentit, la resposta de la gent, els actes ens han vingut, la difusió que hem fet, l'ajuda que vosaltres també dels mitjans de comunicació heu fet a través, o sigui, per fer la difusió, la gent ha respost.
Ho dic per si a vegades el dia a dia tampoc permet, doncs, pensar-hi massa, és allò de dir, és clar, el dia a dia d'un club de bàsquet, les activitats, la temporada, etc, i de passar dels actes de commemoratius, i el cap ja no deu donar per massa cosa més, suposo, no?
Sí, el que passa que ens hem organitzat molt bé i s'ha creat la comissió, i dintre la comissió s'han creat uns departaments i a part ha funcionat el club, o sigui, que han sigut... Hi havia una comissió que era el que és responsable, diguéssim, de tots els actes que eren així més institucionals. Hi havia una comissió que portava més els actes socials, com poden ser l'exposició, com ha sigut la recaptació del fons per l'Hospital de Sant Joan, com han sigut tots aquests actes així més d'àmbit social, i una altra comissió que portava els temes esportius. I a l'hora de fer els qualsevol d'aquestes activitats, doncs ens hi posàvem tots.
O sigui que ho teníeu pamat ja.
Sí,
molt.
I dintre de la comissió, doncs, hi havia persones que lideraven, doncs, projectes, no? En aquest cas aquest projecte l'ha liderat la Montse i el Xavi i el de l'Expo.
Una cosa més abans d'acabar, costa trobar gent que s'impliqui més o menys en l'organització o no?
No, perquè això des del primer moment els que formem part de la comissió ens van implicar molt i molt, i vull dir, després sí que hem trobat gent, pues, coneguda o familiars nostres que, tot i no formar part de la comissió, han estat allà ajudant-nos. Qualsevol diumenge o dissabte que teníem un acte, la gent estava allà apoyant-nos.
Ho dic perquè és molt corrent en determinades entitats a dir, uf, mare de Déu, per trobar algú que m'ajudi amb un d'això, tal. En el cas vostre ha estat relativament...
Sí, gent que no formava part de la comissió que ens ha ajudat en tot moment. Sense tu dir-li, mira, que cal que... No, s'han ofert voluntaris, voluntàries, ens han ajudat en tot moment. La veritat és que per això en general, en conjunt la valoració ha estat molt positiva.
Doncs quatre dades finals que cal recordar. Inauguració aquest dissabte dia 15
a les 7 de la tarda,
i l'exposició oberta fins a final de mes, no?
Fins al dia 29 de novembre.
L'horari és de dilluns a diumenge de 18 a 20, 30 hores a la tarda, i després els diumenges també estarà oberta de 12 a 2 del matí.
I com ens comentava en Freddy, aquestes tres activitats previstes complementàries a l'exposició, el dia 20
i... el dia 21, divendres, l'inici del bàsquet femení, el dissabte 22 els inicis del bàsquet masculí, I el dia 28, la trajectòria vista pels presidents, el dia 28 a les 7 de la tarda tots els dies.
I quedarà encara un acte de tota aquesta moguda de plegat, no?
Quedarà l'acte de cloenda, que serà el dia 29 de novembre, coincidim amb la cloenda també, o sigui, el tancament de l'exposició, farem l'acte de cloenda al Saló d'Or del Palau Maricel, on farem el traspàs de poders, per dir-ho d'alguna manera, a la ciutat de Blanes, que és la següent,
que és la següent ciutat de bàsquet català?
Català, 2009.
Com deia aquell, deveu estar cansats però satisfets, no?
Sí, la veritat és que sí.
Doncs és bo poder-ho comentar d'aquesta forma. 13 minuts i seran les 11. Aquest dissabte, dia 15, s'inaugura al Mercat Vell l'exposició commemorativa del cinquantenari del Club Bàsquet Sitges. N'hem parlat amb la Lourdes Dorado. Lourdes, gràcies. Amb la Montse Cortiada. Montse, gràcies. Freddy Domínguez, gràcies també.
Moltes gràcies.
En uns moments, la informació esportiva ens la porta en Pitu Valera.